Engeranem ja de cara a l'estiu i és un bon moment per començar a deixar coses enrere. Marta Linares, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé.
Et veig ja molt preparada, per l'estiu.
Sí, a punt, a punt.
Unes vacances amb la Marta Linares han de ser tota una experiència,
Plantegem-nos-ho.
Escolta, Marta, ara és un bon moment per mantenir actiu el cervell o per deixar-lo descansar?
Ai, bona pregunta. Mira, jo he arribat a la conclusió perquè quan a temps enrere els neuropsicòlegs receptàvem sempre a les persones feu tallers de memòria. Era com promou activitat, promou deures, promou, no? Però avui en dia aquells estudis ja s'estan ampliant i es veu que el cervell necessita activitat, ocupació i un aspecte lúdic de benestar. Si tu vols treure el màxim partit al teu cervell, no només l'has de fer treballar, sinó que li has de donar plaer. Sí? És a dir, això s'ha de combinar. Per tant, és un bon moment per combinar les dues coses. Clar, sembla que si parlem d'activar la ment, sempre, i això la culpa és una mica nostra, dels especialistes, sempre sembla que hagi de ser a través d'algú feixuc, no? Com això, els llibrets, els tallers de memòria... Els sudokus, els crucigrames, les diferències i tal. Bueno, hi ha gent que li encanta i dius, doncs aprofitem aquesta motivació, aquesta predisposició que tu tens per integrar-ho com a un element de treball. Però la veritat és que s'estan veient beneficis en el cervell a nivell cognitiu a través de moltes accions, a través de la musicoteràpia, a través de l'aromoteràpia, a través de la natació, a través de la costura, del password, a través del ball. Per tant, mantenir la ment activa, no només ho hem d'enfocar, és un element més d'ajuda, allò dels tallers de memòria i tota aquesta estimulació dels llibrets i dels sudokus, que està demostrat que serveix, ja està validat, vull dir que jo no ho estic posant en crisi, però que després hi ha persones que cada persona té unes habilitats, un focus de motivació, un interès, que no sempre ho has de treballar des d'aquesta dimensió. Però si només fem això, al cervell li falta la recompensa, al cervell li falta que li donguem una mica de serotonina, d'oxitocina, de dopamina, d'adrenalina, aspectes neurotransmissors vitals per al benefici de la connexió neuronal. Per tant, necessitem donar-li alegries, necessitem donar-li silenci, necessitem donar-li relax, necessitem donar-li divertiment i activitat.
Tu has parlat de plaer. Què és el plaer cerebral? O com aconseguim aquest plaer cerebral? O on l'anem a buscar?
Buf, Joel, aquesta seria una xerrada, eh? És a dir, obres una porta important. Clar, el nostre cervell té l'àrea del plaer, val? I té molt a veure amb determinats fins i tot aspectes de consum, d'alimentació, d'hàbits... fins i tot una mica aquestes xarxes socials, no? L'altre dia veia una xerrada de la Marianne Rojas Escapé, que és una psiquiatra i que parla molt des d'aquest aspecte de la neurociència, i parlava de, clar, l'àrea del cervell que busca aquest plaer, aquesta recompensa, el que li agraden són accions curtes en què en poc temps aconsegueixis alts nivells de benestar que duren molt poc i és quan comences a tenir conductes addictives. M'entens? Aleshores, què fan les xarxes? Diu, això és com si, deia ella, això és com si tu li diguessis al teu fill, té, et deixo la barra lliure i vés-te servint un xupito, no? Deia ella, com a exemple, quan tu no poses límits en aquest tipus de inputs a tal. És una resposta, el plaer en el nostre cervell passa en una àrea en específic i és una resposta a un estímul que s'activa de manera ràpida però dura poc.
Per tant, no podríem estar permanentment gaudint del plaer.
No, busques plaer constantment.
El busques, però el cervell no te'l dona.
No.
Sortosament.
No.
Això és com allò d'estar enamorat, no?
Sí.
Podem estar enamorats eternament?
Mm-hmm.
Podríem estar enamorats sempre com aquella primera vegada? Com ho veus?
No. És a dir, però no és una pèrdua, el que dic no és un desastre.
No.
És, diguem-ne, una elaboració de com integrem les emocions, des d'on, no?, i és una integració de les emocions, és això. És a dir, tu quan t'enamores et diuen però que tu no veus, que aquest és que no val un duro, que t'estàs posant amb algú
que
no et convé, però tu aquí tu no veus res. Tu aquí veus un estatus de a mi em voleu fer la guitza, perquè allà tu no estàs utilitzant el còrtex prefrontal que et dona arguments i et dona un diàleg, no. Tu allà se t'ha activat aquesta àrea del més bàsica, que és la del plaer, que és una àrea molt bàsica en el nostre cervell, molt reptiliana, i aleshores estàs enfocat aquí. Evidentment, després aquestes sensacions s'integren i d'alguna manera s'amplien, es transformen en quelcom més dialogant, més madur i fins i tot més global.
Diguem que és com una nevada que ho emblanquina tot.
Exacte.
Val. En quin moment aquesta nevada comença a desfer-se? És a dir, deixa entreveure...
Depèn,
la
Joel.
Raó.
Depèn. Però aquesta nevada... A veure si t'entenc. Tu vols dir quan et desenamores...
L'enamorament, és a dir, l'enamorament...
Perquè jo en el procés que t'he parlat abans no ens hem desenamorat.
Ah, d'acord.
Hem crescut en l'amor, eh? Hem crescut dintre de la relació.
Val.
Ara bé... Si tu dius quan et desenamores, tu vols dir això?
Sí, clar.
Clar.
Perquè jo al principi et preguntava, podem viure eternament enamorats, no?
Mm-hmm. Enamorats, tal com s'interpreta la primera fase de l'enamorament, no. Però tampoc tens que transitar de l'enamorament al desamor, eh? El que integres és una mica el que et deia abans, integres un discurs, integres unes emocions, ho fas més des de la reflexió, des del raonament crític, des de la integració d'altres valors, i ho fas créixer.
Correcte.
És a dir, passes d'aquell estatus a un altre. Més global, diria jo. Però, esclar, no te mantens com en aquella primera fase. Però, esclar, què passa en un procés de desenamorament? En un procés de desenamorament, clar, comencen a haver-hi una sèrie d'inputs, siguin accions de l'altra persona, siguin accions, siguin comentaris, a vegades són visuals, a vegades són, no sé, són multif, no? Sensitius, i tu comences a integrar que allò et genera un malestar. I com ho integres, com busques les solucions... Com és el medi de flexible per donar una resposta a allò que tu et preocupa? Si no hi ha resposta, si no hi ha... pues acabes amb aquest procés més de desenamorament. Això, si és un desenamorament, diguem-ne, previst. Després ja quan te trenquen el cor, és un desengany... Ja,
però aquí obríem un altre capítol, eh? No, però lligat amb aquesta qüestió de l'àrea del plaer del cervell, el que suposo pel que expliques que sí que deu ser veritat, ara ens ho diràs tu...
Perdona, Joel, perquè vaig fent referència a aquesta àrea i no l'acabo d'etiquetar. Per exemple, el sistema límbic...
Sí.
El sistema límbic... És una de les, no és l'única, però és una de les àrees en el nostre cervell que regula molt tot això que estem parlant.
Val. Aquesta àrea del plaer, per entendre'ns, sí que té una capacitat de, en el moment instantani, de dominar-nos, no?
Això que dius és molt interessant, perquè mira, just l'altre dia llegia un article que deia en una societat amb la que estem, en la que és una demanda ràpida, emergent i urgent, si m'he d'esperar 4 dies a que el de l'Amazon em deixi les sabates noves, em frustro molt. Si jo demà vull anar a la platja i està ploguent, me frustro molt perquè jo m'havia comprat unes sandàlies, no? És a dir, clar, busquem un plaer, com et deia abans, ràpid l'assoleixo, però s'instal·la un temps i sempre estàs en aquesta recerca, no? Aleshores, aquest article parlava de la importància d'educar i entrenar el nostre cervell per inhibir i contenir aquesta impulsivitat de la búsqueda del plaer, de la recerca del plaer constantment.
És a dir, gestionar el plaer.
I posava un exemple molt bo, que bueno, jo vaig veure bastant allà reflectida, que diu, per exemple, imagina que a tu t'agrada molt la xocolata,
sí,
no? Aleshores, aquell article, jo no ho he posat en pràctica encara, però aquell article deia, doncs estaria molt bé, perquè a vegades agafes hàbits i dius, és que jo cada nit agafo i me'n menjo 4, no?, de tires d'aquestes de xocolata. Dius, doncs avui no, inhibeix-te, educa aquesta capacitat del plaer, aquest impuls, educa'l, frena'l.
Però això és reprimir-te, no?
Però això és, sí, en part és reprimir-te, però és posar a prova la teva capacitat de superar allò que et sembla que no està a les teves mans, perquè allò, per exemple, no, jo només fumo 4 cigarros. Clar, posem-nos, val? Treu-te'n un, ets capaç? O a mi sempre m'agrada, provoca't, entrena per dir, posa't un límit, afronta't bé allò, no? Que tinguis capacitat de controlar algo que no deixa de ser un plaer efímer, no? Ja has vist que no he dit ni deixa de fumar, ni deixa la xocolata, ni res, però sí, posa't un límit i sigues capaç de posar-te tu aquesta barrera per veure si la pots superar. Es pot entrenar. La ment, bueno, clar, evidentment, quantes persones han sortit de situacions d'addicció o d'amors que han estat complicadíssims, o de situacions en les que, bueno, pues estaven instal·lats doncs per un sistema de plaer, o de plaer o de seguretat o de, no? I ho acabes fent. O sigui, això és possible, però si no ho portem a un problema d'aquest tamany i ho portem a la nostra vida quotidiana, si poguéssim ser capaços d'això, tindríem una ment més resilient. Que aquesta paraula ara es porta molt de moda, no?
Se'ns pot rebel·lar el nostre propi cervell contra nosaltres mateixos?
Sí. Tots hi hem passat, per algun moment. És com, home, és traïdora, és aquella veu interna que a vegades es posa en contacte amb tu i et diu, no vals un duro, podies haver fet més, ets un pringat, vai a panolis, et deixes que et trepitgin, clar, se't revela, el que passa que aquí, igual que hi ha aquesta zona del plaer, moltes vegades quan el teu sistema està sobrecarregat, hi ha aquesta contra, no?, i tant que se't revela, i a vegades fins i tot si tu no estàs prou alerta i dir, sigues una mica més empàtic amb tu, no? O escolta, has fet tot el que has pogut, tal, demà puc millorar-ho, si puc aprendre dels errors, no? Si tu no actives ràpid aquesta senyal de pilot de treballa-te'n a tu, pots normalitzar aquesta reflexió, aquesta conversa, aquest diàleg intern en el que se te revela en contra teu i acabar tinguent algun problema d'autoestima, d'autopercepció, de com em relaciono amb els altres, de com jo me veig, de com menjo, de com em vesteixo, no? Quantes vegades hi ha persones que pues, t'ho diuen així. Fixa't com és el cap. Ara m'ha passat una cosa per aquí al mig, no sé si l'entendrem i si toca, però el plaer a vegades pot ser pervers, en el sentit de dir, quan una persona, per exemple, té un trastorn obsessiu compulsiu, moltes vegades genera una ritualització. Què vol dir ritualitzar? Si faig 4 tocs, no passarà allò dolent, no? O si abans no sé què, doncs... clar, què passa amb això? Busques el control, busques el plaer.
Busques excuses per trobar-ho, no?
Clar, però què passa? Que després hi ha persones que desencadenen un trastorn obsessiu compulsiu intens i són capaces de no surto de casa perquè no puc trepitjar cap línia. Però què hi ha darrere d'allò? Darrere d'allò hi ha una percepció de que allò és un plaer i una font de seguretat. Imagina't, no? O, per exemple, en els trastorns mentals, últimament parlem molt d'aquestes clíniques d'autolesió. Quan tu explores aquestes adolescents o aquests adolescents i parles de per què et cremes o per què te talles, moltes vegades és perquè el meu cap està tan trist que necessito un impacte, com un plaer, com un input diferent.
Un estímul, no?
Imagina't, no? Per tant, crec que sí, que contesto la pregunta aquesta del nostre cervell se'ns pot revelar, sí.
Ja veieu, comencem parlant de què farem aquest estiu i acabem parlant del cervell, Va, algun consell per anar tancant aquest estiu i per anar tancant temporada, Marta?
Doncs mira, jo penso que és important la combinació d'això que parlàvem abans, que és una vida activa. El sedentarisme no és bo, els nivells d'estrès elevats no són bons, ens hem de donar permisos, ens hem de donar respirs, ens hem de socialitzar, hem de quedar amb els amics, hem de quedar amb gent que siguin, això que en diuen ara, persones vitamines, no persones tòxiques. Hem de posar també una barrera impermeable per seleccionar bé què necessitem, activar aquesta consciència de què necessitem i projectar-ho per aconseguir-ho. I si no ens en sortim, doncs demanar ajuda. Són aspectes que beneficien el nostre cervell i el nostre benestar en general.
Ha estat un luxe tenir-te aquesta temporada els 5 minuts més, Marta
Linares.
I jo
amb vosaltres estic molt contenta.
Quantes coses hem après.
I jo també.
I que bé que ens ho hem passat.
Això també.
Gràcies, Marta.
A vosaltres, igualment.